Notícies.
Bona tarda. Els projectes per millorar la mobilitat i la connectivitat de Vullpelleres comencen a veure la llum. Una de les principals actuacions és la connexió entre Sant Cugat i Rubí amb un carril bici que afronten l'últim tram entre la plaça dels Països Catalans i la Via Augusta. La previsió de l'Ajuntament és que les obres s'acabin entre desembre i gener. Es tracta de la tercera i darrera fase de la construcció del carril bici que ja uneix l'avinguda de Reus i Taulet i la carretera de Rubí fins a l'alçada de l'avinguda dels Països Catalans. Els treballs adjudicats a l'empresa Servial tenen un cost de més de 800.000 euros que assumeix l'àrea metropolitana de Barcelona. La font de la rotonda del Rotary a les portes del Parc Natural de Collserola ja és història. L'Ajuntament l'ha inhabilitat i l'ha retirat perquè, segons s'ha explicat a Cugat Mèdia, no tenia garanties sanitàries. Com a alternativa, se n'ha instal·lat una de nova a prop, a l'Avinguda de les Corts Catalanes. La nova creu del terme del monestir de Sant Cugat quedarà restituïda al passeig de l'Hort de l'Abat dels Jardins del Pagal i Joan aquest divendres. Aquest dilluns han començat els treballs per instal·lar el monument 3 anys després de l'acte vandàlic que va patir el 2021. Cada dia es col·locarà una part del fust original per coronar el procés amb una rèplica de la creu. Sant Cugat podrà gaudir de nou d'aquest element patrimonial després d'un llarg procés de restauració al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Cugat Mèdia organitza l'acte Units per l'Esport amb motiu de l'aniversari de la coordinadora d'entitats esportives i Sant Cugat Creix, que tindrà lloc aquest dimecres a les 7 de la tarda a la sala Clave de la Unió. El magazín fa bescomptades aquest matí ha escalfat motors amb una tertúlia amb la presència de l'expresident i Sant Cugat Creix i del rugby Sant Cugat Mauri Benito i de l'expresident del futbol sala Sant Cugat i un dels fundadors de la coordinadora, Josep Maria Zapater. L'acte d'aquest dimecres començarà amb la projecció del reportatge Units per l'Esport, que fa un recorregut pel naixement de la coordinadora i Sant Cugat Creix. Diferents protagonistes de les dues associacions i algunes imatges històriques són l'eix central de la projecció. No es perdin aquest acte demà, dimecres, a les 7 de la tarda a la sala Clavé de la Unió. I tampoc es perdin l'entrevista feta a l'exfutbolista professional i entrenador del juvenil A del Sanco de Lliga Nacional, Víctor Sánchez, que ha visitat el programa Esport en Marxa i ha valorat la bona marxa del conjunt sancoatenc que ocupa zona d'ascens a Divisió d'Honor, que és la màxima categoria estatal. Sánchez ha ressaltat la bona entesa a Miqui Rega, que és binomi tècnic que dirigeix l'equip. L'exjugador del Barça espanyol i Girona ha analitzat també l'actualitat d'aquests tres clubs i també desitja algun dia convertir-se en entrenador professional. Com dèiem, no se la perdin a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Informació de servei. Comencem pel Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara l'autopista P7 i a l'antitud i aturades a Barberà del Vallès en sentit Tarragona, la C58 i la C33 i a cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. La B30 força carregada a Barberà del Vallès en tots dos sentits. La BP1503 i retencions a Sant Quirze del Vallès per anar cap a Terrassa. La C17 i a cua de Parets de Mollet en sentit Barcelona. A Barcelona, la ronda litoral i retencions a Zona Franca, la Barceloneta i de Sant Adrià de Besòs al Nus de Trinitat en sentit Besòs i la ronda dalt i a cua d'Esplugues a Collserola en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Mireia. Anem ara al Transmet, Albert Garran.
Què tal? Bon dia. Doncs en aquests moments parlem en general de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa, així que el conjunt de línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Després d'uns anys treballant en un sector determinat, la terrassenca Aida Picón va decidir formar-se en allò que realment li agradava, ser actriu. Ara es dedica del tot al teatre i altres manifestacions relacionades amb la interpretació. Avui passa pel Connectats. Molt bona tarda, Aida.
Hola, bona tarda. Gràcies.
Saludem també el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda. Sergi, bona tarda. No? Doncs a veure, de seguida que el tinguem el recuperem. Mentre aprofitem i fem camí amb l'Aida perquè ens expliqui una mica això de la interpretació quan ho descobreixes, Aida.
Doncs si t'he de ser sincera, de casualitat, molt de petita, vaig anar a un musical amb la meva tia i la meva germana i fent conya la meva germana em va dir ai, tu podries estar aquí d'aquí uns anys, no?, sobre l'escenari. I em vaig agafar doncs un fulletó i això potser tindria jo 12 anys, així. I bueno, em va quedar allà a la recàmera en el cervell i més endavant, després doncs, de fer la típica carrera, tindre la típica feina i tal, vaig dir, és que aviam, haurà nunca, no? Vull dir, la vida és breu. I llavors, quan ja tenia 20, 20 i pocs, em vaig formar com a actriu professional. Sí que des d'adolescent havia fet com classes de teatre, amb grups, doncs, com a més, però als 20 i pocs ja em vaig llançar a Barcelona, vaig començar a estudiar i fins ara treballant.
Perquè una mica el teu tarannà, la teva manera de ser, et facilita molt més aquest camí, no?, el de la interpretació, el de dedicar-te al món del teatre, que el que estaves fent, potser, no?
Sí, sí, de fet, sí que és veritat que jo tenia com una bona feina, guanyava els diners correctes que tocaven i tal, però de fet ho vaig deixar, a part de perquè no era el meu, va ser el meu cos. Jo vaig patir una gran depressió i vaig haver de deixar la feina perquè no podia seguir anar a treballar. I, clar, vaig llegir-me. Vull dir, el meu cos va reaccionar al que la ment bloquejava per por, no? Perquè, ostres, ser artista fa molta por. Són d'aquelles feines que, a no ser que tinguis un familiar o algun conegut molt proper... Mm-hmm. Doncs la teva família, els teus col·legues, vulguis que no es preocupen per tu, que potser no és pel que tu estàs feta, no? I clar, jo connecta molt més, ara, ja no en perspectiva, soc mil vegades més feliç, tothom m'ho diu, estic contenta, somric, no em sento tan malament com quan tenia la feina que tocava, no?, socialment parlant. Aleshores, vull dir, queda demostrat, la meva estat d'ànim, tot ha millorat, i sí, el que comentes, el tarannà, la meva manera de ser és... desparpajo, espontània, còmica, que això...
Ets més feliç, vaja.
Sí, soc més feliç i sento que és perquè jo he vingut al món, perquè em surt fàcil, ho gaudeixo. Mm-hmm.
Sí.
Em surt natural.
I escolta'm una cosa, el tema de la formació... explica'ns una mica com t'ho has fet, com vas començar allò a consciència i una mica quina ha estat la teva formació específica.
Sí, doncs jo vaig estudiar al Timbal, Centre de Formació i Creació Escènica, que està a Barcelona. Primer doncs, fent aquests cursos d'un dia a la setmana, com a adolescent, i vaig anar més que després a fer la formació professional. L'havia de combinar amb l'altra feina, aleshores diguéssim que el que vaig estudiar és l'equivalent a un grau, a un FP, que existeix, d'interpretació, el que passa que jo no tinc com aquest títol oficial, perquè hi anava de tardes, tot i que a nivell d'hores de formació són les mateixes, sense la part de pràctiques. Després vaig continuar amb un postgrau en creació teatral, també al Timbal, a Barcelona, i ho vaig combinar amb Barberà, In Extremis, una escola d'especialistes de cinema. Mm-hmm. I doncs van ser 3 anys en teatre i l'altre any com a especialista de cinema. Després ja em va agafar la pandèmia i, bueno, com a tothom. Però aquesta ha sigut com la formació més llarga i de més hores que té amb la interpretació. Després he fet cursos intensius de teatre físic a Moveo, també a Barcelona, clown tan clàssic com és contemporani, amb professionals del sector, i bé, doncs al final complementant una miqueta tots aquests coneixements interpretatius, no? També davant de la càmera, cant...
O sigui que has tocat tots els pals, com qui diu, no?
Sí, una, que no sé per estar quieta. També tinc formació, de fet, des de fa com 3 o 4 anys, amb teles aèries, però jo vaig començar a anar a classes, però jo queria més. Llavors, des de fa 3 anys, de forma autodidàctica, mínim vaig 2 vegades al matí al gimnàs, aquí a Terrassa, vaig començar a gravar tots 0, ara sí que els jo Boulder, i jo em poso els meus vídeos de YouTube o d'Instagram i faig coses que jo fa 3 anys no m'imaginava, però totes de forma autodidàctica.
Això de les teles és el que trobem al circ, per exemple, no?
Sí, exacte. El que passa és que jo ho combino amb el teatre.
Ja,
per exemple,
ja, ja.
L'obra que tinc de Suelta Bella Coño, que la farem ara a Terrassa i a Cornellà, al Fabri i al Mas, doncs té la part de teatre, té comèdia, té drama, té teatre físic, i en certs moments es fan acrobàcies a la tela aèria, però queda tot dins de la mateixa història i obra de teatre. No sé, és que m'agrada molt provar, però en el bon sentit, no que quedi un calés de sastre, sinó anar connectant i anar provant totes aquelles coses que a mi em resulten desafiants, que em fan feliç, que em motiven, perquè sí crec que el producte, l'obra, el que creï, doncs tindrà tota aquesta part més naïf i més del cor i de dins, no? I de les entranyes, com m'agrada a mi crear.
Deixem que ara saludem el Sergi Estapé, que el tenim fa una estona d'oient i deu tenir ganes ja de participar. Sergi!
Sí, hola, què tal?
Què? Bueno, estaves aquí tan tranquil·let, eh?
Bueno, coses de la tecnologia, no, encara no sé per què... Bueno, coses que passen...
Sí, no, vinga. No, doncs ara, ara ja et tenim, ja hi som tots.
Ja puc acomiadar l'entrevista? No,
encara no, vale. Encara ens falten coses per preguntar-li.
Hola, Aida, què tal, com estàs?
Hola, Sergi, molt bé, i tu?
Pues aquí estem. Escolta'm una mica, explica'ns una mica... Fas monòlegs, no? Tu mateixa t'escrius els teus monòlegs, no? Ara parlaves d'aquest... el títol aquest que diu una paraulota. Com es diu?
Digue'm. Quin era el títol?
Suéltalo ya, coño. Home, nos diu una paraulota. Ara. És una manera...
Bueno, una paraulota.
De dir el que tenim entre les cames.
Però jo és que sóc molt antic i quan jo era petit això era una paraulota, Aida, ho has d'entendre, jo sóc un poco viejo ja.
Sí, una paraula lletja, va.
Sí. Doncs explica'ns això, sí. Tu mateixa els escrius, no?
Sí. Tant aquesta obra amb la paraulota com la cervesa de la setmana, que és un micro, perquè l'altre és un monòleg d'1 hora, els he escrit jo. En el cas de Suelta Bella Coño va ser també amb una col·lega, amb la directora. Jo soc molt de crear improvisant, perquè com que tinc aquest toc còmic, espontani, no? Vaig creant, m'inspiro en lletres, en músiques, en el cos, i a poc a poc doncs, vaig creant les escenes i les històries amb aquestes improvisacions. Aleshores, el que faig és em gravo, perquè normalment, a part d'escriure, ho sol crear sola, em quedo amb el que em funciona i el que m'agrada. Tot i així, he de dir que cada vegada que faig les meves obres, com jo me lo guiso, jo me lo como, doncs vaig actualitzar-les. Llavors, qui ve a l'inici de temporada i ve al final, ve uns detallets i uns matisos que, en pro de la història de l'obra, doncs he anat millorant. Que sí, jo soc la dramaturga, també.
Parlaves ara, precisament, de la cervesa de la setmana, que vas guanyar un premi, no?, amb el Festival Píndoles.
Sí, el Píndoles de Barcelona, que celebra Montjuïc cada juny, crec que és, sí. I doncs allà seleccionen unes obres, et donen un premi també monetari perquè puguis, doncs... Perquè el que seleccionen és el text. En aquest cas sí que, per exemple, vaig escriure el text. De fet, va ser una vomitada terapèutica, que dic jo, perquè moltes vegades, doncs, quan tenim neguits al camp necessitem escriure'ls, no?, i treure'ls perquè no ens consumeixin. I un d'aquests escrits em va semblar molt interessant i molt xul i molt reflexiu perquè, bueno, tracta temes com la crisi de 2030, el suïcidi i tal, i ho vaig recollir en un monòleg de teatre breu. Llavors me'l van escollir aquest text i amb aquesta ajuda monetària, econòmica, vaig poder doncs, desenvolupar el que seria l'obra, l'espectacle, que ja en 6 mesos he fet més de 40 passis per tota Catalunya, vull dir que està funcionant superbé i continuo l'any que ve.
I de què va la cervesa? No facis molt spoiler, però més uns tastets de què va la cervesa de la setmana.
Doncs... Clar, com és teatre breu, he de dir molt poc.
Poquíssim.
No una frase,
un titular.
Doncs...
No diguis la marca de la cervesa, eh?
No en té. Doncs l'Andrea està patint la crisi de les 30 i mentre està esperant que arribi la seva cita, comparteix reflexions amb el públic, que algunes d'aquestes, com dic, tenen a veure doncs, amb un tema tan tabú, per desgràcia, i tan tapat, com és el suïcidi i la salut mental, entre joves, no? Que entre joves de 12 i 29 anys és la primera causa de mort natural i sembla que això ens ho haguem oblidat. Doncs jo, amb la meva obra de teatre breu, estoy para recordarlo i reivindicar-ho. Perquè sempre això, eh? Sempre que escric monòlegs, faig obres, creu, és des de, com deia, les entranyes. Per mi és crítica social i donar veu a la salut mental, perquè és el que a mi m'ha salvat literalment la vida.
És el que et anava a preguntar ara, no? Les teves obres tenen un caire social i si no, no sé si t'ofereixen algun paper que no va per aquí o que pugui anar una mica en contra, no t'agrada agafar-lo, no?
Et diria que sí, tot i que he de dir que no arriben generalment papers d'aquest tipus. Vinc a referir-me. Quan et trobes davant d'un projecte, sigui més o menys evident, sempre hi ha una temàtica, sempre hi ha una subtrama, sempre hi ha alguna cosa, perquè si no, al final els personatges serien plans. Aleshores, és molt fàcil, doncs, que tinguin algun caire, doncs, social i alguna crítica darrere, perquè si no, doncs, aquests personatges no tindrien cos i tindrien aquesta certa gràcia, no? Però sí que és veritat que quan jo creo, ho porto més a l'extrem, és a dir, que la meva manera de funcionar és, almenys una persona de les que m'ha vist, en l'obra que sigui, en el moment que sigui, o fent una animació pel carrer, m'és igual, ja sigui amb un somriure o amb un plor, jo busco que l'espectador reaccioni. Encara que sigui un nen de 5 anys que li estava plorant perquè se n'ha caigut el pastís i jo l'he fet somriure i li he animat la tarda. Per mi això és fer el que faig, és la raó de ser, no?
Hi ha dues les facetes de les que has explicat que a mi em fa molta gràcia, jo almenys no havia entrevistat mai ningú. Això d'especialista de cinema són aquests que es tiren i...
Sí.
I els que es cremen, i els que fan totes aquestes...
Sí. I això què?
Sí. Això és perillós, eh?
És superdivertit. No sé, us convido a tots a provar-ho un dia que us atropelli. No. És molt guai.
Ah, molt maco.
Escolta, tu he de
preguntar...
Aida, tu he de preguntar, perquè ara no sé si és el mateix lloc, però tu coneixes a Sergi Subirà?
Ai, em sona molt aquest nom.
És In Extremis? On estaves?
Sí, és In Extremis.
In Extremis.
Em sona molt el nom.
Sí, segurament, perquè és de... Sí. És d'allà, també és actor especialista i...
Clar, la cosa és que som tants que el nom em sona moltíssim, però no em ve la cara, però sí. Totalment, sí.
Bueno.
Sí, és molt divertit. Podeu fer un curs i provar-ho, de veritat, que us cremin i tot, però perquè vull dir, sobretot recalcar, jo mai m'he fet més que un blau, assajant o fent alguna escena d'acció. És a dir, està tot molt controlat, sí. Hi ha molts assajos previs, l'acció es repeteix moltes vegades. Vull dir que els actors i actrius especialistes de cinema tenim una tranquil·litat a sobre perquè anem sobre segur. És a dir, sabem el que estem fent, ens han ensenyat la tècnica... I no deixem res a la improvisació, perquè si no hi hauria molts accidents i molt greus.
No. Ja. Però escolta, i l'altra faceta que et deia, que me la vas comentar l'altre dia que parlàvem, és teatre físic, perquè jo no ho havia sentit mai, això. Explica-ho una mica. Jo ara ja ho sé què és, però explica una mica què vol dir teatre físic. Igual la gent es pensa que comences a fer flexions allà enmig de l'escenari, però...
Bueno, per escalfar sempre va bé, eh? Doncs el teatre físic... per generalitzar-ho i per tots els espectadors, seria un entremig entre el teatre de text i el mim. Per què dic això? Perquè moltes vegades, quan pensem en el mim, pensem en el típic actor o actriu que està en una caixa, no? I que ho està, doncs, exagerant molt la caixa i l'està fent molt gran. I el teatre de text, doncs, és el que ens permet, de manera verbal, explicar aquestes històries. El teatre físic es troba en un punt mig, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, ens quedem amb la part del mim, aquesta part del cos molt expressiu, però no estem tancats en una caixa gran que es van fent petita, no? Pensant en el típic mim i ens pintem la cara, sinó que expliquem històries a través del cos. Què vol dir això? Nosaltres, quan estem parlant i utilitzem la veu, moltes vegades gesticulem amb el cos, veritat? A vegades, doncs, ens ajudem amb les mans, amb expressions facials. Doncs és com si aquesta expressió facial o aquest moviment de la mà anés també apoderant-se de la resta del cos. Aleshores, no utilitzem el llenguatge vocal, no utilitzem la veu, sinó que amb el cos anem creant imatges per poder explicar, doncs, aquesta història, aquest estat d'ànim, el que li està succeint a aquest, doncs, personatge que hem creat. Utilitzant absolutament tot el cos, movent-nos per l'espai, pel terra... No sé si m'he explicat.
Sí. I tant. Jo ja és que des de l'especialista de cinema i això ja... Bueno, és que no m'imagino fent ni una cosa ni l'altra. I escolta'm una cosa, a part també fas altres coses, no? Fas activitats per a empreses, espectacles de carrer. Vull dir que, com dèiem, deia la Carme abans, ets una mica polifacètic en aquest sentit, no?
Sí, i supervivent, perquè l'autònom serà per la cada finestra i cada mes.
Sí, em sona.
Sí, no? Sí, de fet, per exemple, una activitat que funciona molt, que faig amb l'empresa Teaming Labs, diguéssim, que és la que em porta altres empreses, és una haka. És a dir, agafem la dansa maori i fem una activitat doncs, per fomentar la sintonia, la força en equip, doncs, en empreses. És a dir, agafem un grup de persones tajeades, és que és molt graciós de veure, i els fem acabar amb suors, calors i cridant a ple pulmó si cada mig d'un parc, doncs aprofitant la haka i quedant-nos amb tot el que ens aporta. També el que comentes de les animacions, doncs, per exemple, a vegades vaig amb xarangues pels carrers i doncs acompanyo les seves cançons o cantant o fent el ruc. Jo sempre ho he dit, jo he nascut una miqueta ruca, per no dir una altra paraula que seria un taco, i jo intento monetitzar-ho, no? Perquè jo tinc de naixement la tonteria, doncs almenys la monetitzem. Sempre és intentant, doncs, fer passar una bona estona a tothom, ja sigui amb els casos de les haques, com vaig a les empreses, o inclús escric monòlegs per a empreses, no? M'he trobat que m'han dit, mira, és el nostre aniversari, tenim una empresa de bitcoins i la nostra història és aquesta. Doncs jo m'escric uns acudits, faig una mica de stand-up adaptat doncs, a l'empresa, i això també, doncs, ho he fet a través o de Teaming Labs o d'altres empreses. I això sempre, doncs, buscar l'humor, el riure, l'adaptar-me, el personalitzar sota la demanda que em demanin, no? I a més, és molt guai perquè descobreixes empreses, històries i persones que no coneixies i que penso que sempre sumen i t'enriqueixen com a creadora.
I m'imagino que moltes vegades, no t'ho preguntaré, perquè ja no ens queda temps, Aida, però m'imagino que per recuperar tota aquesta energia que deixes anar quan fas els teus espectacles, les teves actuacions, la muntanya és un bàlsam. I aquí recuperes. Ostres. Recuperes, aquí recuperes. Aquí recuperes.
Totalment. No sé quantes vegades m'he fet la mola, ja.
Sí, jo crec que una només, però amb una ja em vaig tenir prou, De moment. Escolta, Aida, doncs ha estat un plaer tenir-te avui al programa per conèixer-te una mica més de prop. Gràcies per ser avui al Connectats. Sergi, a tu també.
Sí.
Gràcies.
Sí, bueno, molt interessant l'Aida que va deixar una vida còmoda per complir el seu somni. Això sempre és molt maco.
Doncs ho celebrem perquè sembla que ho ha aconseguit. Gràcies, Aida.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda als dos.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
S'acosta el moment de l'any en què molts fumadors es plantegen deixar-ho. Si ho volen fer, si volen fer aquest pas, tenen un cop de mà garantit el seu cap de referència. Nosaltres, des de Ràdio Castellà, el nostre company Guillem Plans conversa ara amb la infermera referent en tabaquisme del CAP, Rosa López. Bona tarda, Guillem.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui visitem la nostra metgessa, infermera de capçalera, experta en tabaquisme del CAP de Castellà, és la Rosa López. Rosa, molt bona tarda.
Bona tarda, Guillem.
Ara s'acosten dates complicades, no? Pels que volen deixar de fumar com pels que ho acaben de fer o porten una mica més de temps, no? Sense aquesta addicció que són les festes nadalenques.
Exacte, sí, sí. És complicat, eh? Jo la gent que comença a demanar hora aquests dies abans, insisteixo molt de veure si realment estan convençuts o no i de com ho tenen, perquè és això, no n'hi ha un guió per tothom igual. N'hi ha gent que sí que ho vol deixar abans de Nadal perquè precisament en les reunions familiars igual no fuma ningú i diuen, mira, és el meu moment perquè això m'ajudarà. doncs és una bona decisió. N'hi ha gent que, clar, dic, bueno, com ho tens? O no, és que estaré lluitant cada dia i cap d'any. Dic, home, llavors no cal córrer. Pots esperar a 15 dies o 20 i quedem després de festes. Clar, no cal estar lluitant allà contra vent i marea.
El que sí que deu ser bon moment és a principis d'any, no?, en què tothom fa aquesta mena de reset mental, que després no sé si acaba funcionant o no, però la voluntat hi és, no?, de començar amb una llarga llista i potser el punt número 1 és deixar de fumar.
Exacte. Quan comença l'any, no?, ja quan estem menjant el raïm, ja fan noció a dir els bons propòsits, no?, les noves metes de l'any nou. És veritat que tenim un boom de demanda, normalment, quan després de vacances, no?, al setembre, que comença el curs, n'hi ha gent que amb el curs, i és veritat que al gener doncs, n'hi ha una pujada de demanda, sí, perquè dius any nou, vida nova, no?, que diuen. És veritat, sí.
En qualsevol cas, és una cosa que va per fases, i d'això volíem parlar-ne avui, Rosa. Primera fase és la decisió, no? O prèviament hi ha alguna manera d'anar encarrilant el moment de deixar de fumar?
Mira, les fases de les que parlem en tot el procés del tabac, de deixar de fumar, parlem en els protocols de les fases de Prochaska, que són fases que es repeteixen en altres àmbits. La primera és la de precontemplació. La fase de precontemplació és quan la persona no vol deixar de fumar. És una fase que ho tens clar, que t'agrada i que tu no vols deixar-lo. Aquesta és la fase de precontemplació. Després tenim una fase de contemplació, que és la fase en què la persona sap que això doncs, no està bé i ja s'ho està pensant de deixar de fumar, saps? Això sempre ho preguntem, eh? Ho preguntem quan veniu. Normalment aprofitem les visites aquestes d'urgències per preguntar què fumes, sí, i com ho tens, què vols fer? I llavors posem una fase que està la persona, si ja té clar que voldria deixar-lo, encara que no tingui data, o si encara està en precontemplació i de moment no vol saber res del tema, no? Llavors diem, doncs quan estiguis decidit, contactes amb nosaltres.
Com una persona pot fer... Sí. Perdona, com una persona pot fer aquest pas de passar de precontemplació a contemplació? Són les campanyes de sensibilització? És la vostra feina que fa que la gent comenci a rondar-li pel cap la idea de deixar de fumar?
Tot ajuda. De vegades és... són coses externes, amics que ho han deixat, o al revés, no? Gent que agafa una pneumònia i llavors fa un plantejament que dius que em trobo fatal, jo no vull estar així. N'hi ha gent que pels aniversaris, no?, per complir anys, doncs diuen, no, és que jo ja tenia pensat que quan arribes a una edat no vull una qualitat de vida bona, no? Poden ser molts factors. Les campanyes ajuden, clar, sí. Ens trobem gent que igual diem, miri, estem en la campanya i ho ha pensat, i diuen, ai, mira, mai m'ho havien dit. És veritat que, malgrat tota la difusió que fem i tot, encara de vegades trobes gent que diu, ai, doncs ningú m'ho havia proposat, això. Sí.
I un cop estem en la fase de contemplació, quin és el següent pas?
El següent pas és la fase de preparació, que aquí ja la persona ja comença a reduir i posa una data, que és el dia D. El dia D és el primer dia sense fum i és el dia que no fumem. Llavors, depèn de com ho faci la persona, ja en la visita anterior ja hem donat pautes per veure què ha de fer el dia D, si ho estan fent amb tractament farmacològic, si han de fer substitutius de la nicotina, que és el que sempre hem parlat, no? L'esprai, els xiclets, els comprimits, els pegats... Depèn del que faci, doncs ja el dia D li diem com ha d'actuar. Després del dia D, que ja no fuma, està la fase d'acció, que és el primer mes després de deixar de fumar. I com a última fase, entre cometes, ara et diré per què, seria la fase de manteniment, que ja és entre després de la fase d'acció és un mes, la fase de manteniment ja serien els següents 6 mesos, fins a l'any. Quan portem un any sense fumar és quan podem qualificar la persona com exfumadora. Abans no, sempre ha de passar un any. Entremig de tot això que tenim, entre la fase de preparació, la d'acció, el manteniment, tenim entremig la recaiguda. O sigui que quan hi ha una recaiguda ja parlem amb la persona que, bueno, que, no, que és normal, està dins de les fases i és un pas que es pot donar. Doncs tornem a començar, li donem una bona empenta i endavant si està decidida.
Per què ha de passar un any per considerar que una persona és exfumadora?
Bueno, és el protocol que tenim, com que en un any doncs ja representa que has, aquest hàbit ja està instaurat, diguem. El que passa que és el que explico a molts pacients. Quan nosaltres posem fumador i que després no fumes, si jo aquí curo una ferida, quan la ferida està curada, posem com diagnòstic resolt. Amb els fumadors no. Amb els fumadors, encara que hagi passat un any i jo li posi exfumador, el diagnòstic de fumar només puc posar inactiu. Perquè pot ser un hàbit que en qualsevol moment podem caure.
És una manera d'estar alerta, doncs, no? Per les persones que han deixat de fumar no poden concedir-se, no? Allò, ara un cigar, no.
No. Això ho tenim comprovat, N'hi ha gent que, pobret, doncs venen molt atabalats perquè diuen, ostres, és que jo sóc més fluix o goita, que malament ho has fet, o... No, és que tots som igual, I si tu vas provant, és veritat que n'hi ha gent que el primer cigarret no cau, és veritat que n'hi ha gent que fa una caladeta i no cau, però també n'hi ha gent moltíssima, que amb una caladeta, igual aquell dia no, A més, és una situació estranya. Igual aquell dia diu, mira, he fet unes caladetes del company i no ha passat res. Igual aquell dia no. Però en uns dies igual es troben que estan comprant tabac, saps? I ho fan d'una manera com una acció automàtica. I com si fos involuntària, Diuen, és que mira, em vaig veure a l'estanc i dic, ostres, què faig jo aquí? Si jo no volia. Bueno, és com una acció automàtica.
És el nostre cervell, no?, que a vegades funciona recuperant... L'addicció fa que ens hi lliurem, no?
Sí,
els antics
vicis. Sí, són animals de costums, que dic jo, i d'hàbits, i bueno, un cop que has obert la porta, ja... La porta queda oberta. Per això jo sempre dic que és millor, és més fàcil lluitar aquells 30 segons de dir no l'agafo que després. Després, si ja si n'hi ha la recaiguda, que ja dic, jo aquí els animo igual, no passa res, comencem de nou, vinga, busquem solucions, però és veritat que després la recaiguda és molt més dura, no? Et sents malament, bueno, és molt més complicat que no lluitar els 30 segons de dir, no, ho he fet, estic bé, no vull fumar, és decisió meva i vull mantenir-la.
Per tot plegat, és molt important el seguiment, no?, entremig de totes aquestes fases que ara ens has explicat també.
Sí, exacte. Per això us anem seguint, que la gent ja ho sap, que anem trucant. Bueno, des del Covid, primer es feien les visites aquí presencials. Llavors es feia una primera visita, abans del dia D, abans de deixar-lo. Després, una altra visita durant el dia D o aquella primera setmana. Després es feia una altra als 15 dies, al mes. I després ja 3 mesos, i entre 6 mesos i un any. Després del Covid, el que ja amb el Covid es feia molt eren les trucades telefòniques i ara el que fem bastant és el seguiment telefònic. Mm. I no sé com explicar-te una mica dels protocols que n'hi ha, no? Perquè n'hi ha molts protocols de seguiment. N'hi ha un que serien 6 o 7 visites d'ajuda, sent la primera abans del dia B, que poden ser una o dues visites, depèn de la persona. Després n'hi ha una altra visita, ja 8 dies després del dia D, que aquí la qualifiquen com la fase d'eufòria, perquè n'hi ha gent que això, els primers 8 dies, doncs n'hi ha una alegria extrema, no?, de que ho has aconseguit. Després, sobre els 15 dies de deixar-lo, entre 15 dies i un mes, es faria una altra visita, que seria més o menys la fase d'aflicció, no?, que pot haver una davallada. Encara que això és el que hem parlat sempre, depèn de la persona i no es compleix en tothom. Hi ha qui fa la davallada 3 mesos després. Després n'hi hauria una altra visita ja passat el mes, els 2 mesos així, que seria la fase ja de normalització, i una altra visita a la fase de consolidació, que seria sobre 3 mesos després. Intentem continuar el seguiment en 6 mesos i després ja seria l'any per certificar, no?, per consolidar el diagnòstic més tumorador.
Moltíssimes gràcies a Rosa, referent de tabaquisme al CAP de Castellà. També que quedi clar que tothom qui vulgui deixar de fumar també tindrà aquest servei en el seu CAP de referència, oi?
Exacte. A tot arreu això és un protocol que ja ho veieu. N'hi ha molts llocs que posa espai sense fum, no? I s'ajuden molts llocs. Ja ho hem dit altres vegades, no?, que també es pot trucar al 061 i n'hi ha una opció que ajuda a deixar de fumar, deshabituació tabàquica. També n'hi ha altres opcions per internet, no?, el programa d'atenció primària sense fum, el PAPS. També pots entrar a la web i dona moltes idees i consells i cursos. Ara, lo important en aquestes festes, sobretot, és d'evitar l'ocasió, diguem, no? Si has aconseguit deixar-lo i veus que tindràs un moment de risc, doncs sobretot evitar-lo, no enfrontar-te directament, perquè al final caiem, no? Intentar evitar-lo, sortir a caminar, buscar una excusa, amb els amics, no? I si estem pensant en deixar-lo, doncs això, quan un es vegi decidit, doncs o abans o després, animar-se i tirar endavant.
Convé fer-te a casa. Rosa López, referent de tabaquisme al CAP de Castellà, moltíssimes gràcies.
Vinga, bona tarda. Gràcies a vosaltres per la difusió. Una abraçada a tothom.
Una abraçada i molt bona tarda. Molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda. Avui, 10 de desembre, es commemora el Dia Universal dels Drets Humans i enguany la cita arriba enmig d'un context social molt calent, especialment pel conflicte al Pròxim Orient, així com la guerra entre Rússia i Ucraïna, però també per les crisis cròniques que arrossega el nostre país, com la crisi habitacional o la vaga de pescadors, transportistes o infermers. Per tot plegat, m'agradaria recordar una cançó que tots ens van ensenyar de petits i que potser caldria escoltar amb més atenció.
Jugar tots junts, cantar tots junts, seria divertit. El món seria molt millor si no tinguéssim por. Si sense demanar perdó poguéssim ser com som.
No et desconnectis. Connectats.
Diumenge 1 de desembre es va inaugurar la tradicional mostra de pessebres a càrrec de l'Associació Amics del Pessebre de Badalona, que es podrà visitar fins al 5 de gener a la sala d'exposicions El Refugi, a la plaça de la Vila. Marxem fins a aquesta ciutat per parlar amb l'Oriol Codina, que actualment es troba a la Junta com a tresorer de l'associació, i també amb el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs estic aquí amb l'Oriol Codina. Bona tarda.
Bona tarda.
Ens podries fer 5 cèntims una mica sobre la història dels Amics del Pessebre de Badalona?
Sí, aquesta associació neix l'any 1964, després de recollir doncs, ja una tradició bastant gran en el pessebrisme aquí a la nostra ciutat de Badalona. I doncs, això, l'any 64, s'agrupen unes quantes persones, uns quants pessebristes, i comencen doncs, a intentar organitzar-se i com a associació doncs, treballar per fer pessebres conjuntament i ja l'any següent començar doncs, a fer una exposició de diorames. Després d'uns quants anys hi va haver una aturada, coses que passen no?, al món de les associacions, i l'any 98 es va tornar a reprendre aquesta activitat. I des de llavors, ininterrompudament, doncs, cada any aquesta associació té la seva activitat, fa pessebres, fa diorames, i doncs, celebra aquesta mostra anual ara pels vols de Nadal.
Llavors, ara estem parlant de la 26a edició des del 1998, no?
Correcte, sí. En el format que avui coneixem, no?, aquestes exposicions, aquestes mostres de pessebres i de diorames, estarem en la 26a, sí.
Sempre s'ha fet al Refugi?
No sempre. De fet, les primeres, no?, a la dècada dels 60, s'havien fet alguna en el Museu de Badalona, i posteriorment, ja quan es va reprendre el 98, les 5 primeres, si no recordo malament, es van fer al Convent de la Divina Providència, que ens van deixar l'espai per poder-les fer. I ja després, passat aquests 5 anys, també amb la remodelació del Refugi i l'adequació d'aquest espai com a sala d'exposicions, és quan nosaltres darrerem allà, i d'alguna manera, des de llavors, hem estat dignificant l'espai i potenciant-lo doncs, com a un punt cultural de la ciutat.
Uh-huh. Anem a parlar ara sobre la d'aquest any, no? Uh-huh. En què consisteix la mostra?
La mostra consisteix en una exposició d'uns 30-31 pessebres o potser més ben dit diorames, que després potser en podem parlar de la diferència, i és un recorregut lineal on tu vas veient diferents escenes, no?, o diferents pessebres, i cada un és completament diferent de l'anterior. Està pensat perquè s'hi pugui anar amb família, per tant, és un molt bon pla per aquest Nadal per anar amb tota la família, i amb els nens també ho gaudeixen molt. I el que trobem són molts llocs i moltes escenes diferents, tant de Badalona, de Catalunya, fins i tot d'imaginades.
Explica'm aquesta diferència que tu parlaves entre diorama i pessebre.
El més fàcil potser per entendre-ho seria pensar en el pessebre que fem a casa, no? Una cosa més popular, més tradicional, amb suro, molsa i altres recursos que bonament podem o que tenim, i també en funció de l'espai que a casa tenim, no? Un diorama ja és una representació més artística, més plàstica. És com fer una escenografia d'un teatre, per dir-ho així, no? Doncs encaixem normalment doncs, això en una caixa, una escena, un espai, i el recreem en allà. I ja entra en matèria doncs, altres disciplines, no?, com la pintura, l'escultura, i és té uns components més artístics, per dir-ho així.
Uh-huh. Llavors, també, ara parlaves de que apareixen llocs reconeguts, tant de Badalona com de Catalunya. Ens podries dir algun significatiu?
Uh-huh. Home, d'aquí a Badalona, que acostumen a agradar molt, com és obvi, no?, per tots els badalonins i badalonines, reconèixer aquests llocs que veuen dia a dia, podem destacar que hi ha una representació de la plaça de la Vila, també hi ha una representació de Can Mercader, i algun més potser també hi ha que ara em podria deixar, i de Catalunya hi ha diversos llocs. Sempre ens inspirem moltíssim, des de racons del Pirineu, el poble de Mura, per exemple, també hi és, Vinibeca, no?, també hem arribat fins allà aquest any, I després, com et deia, aquest any crec que no, però molts anys ens anem més enllà, a Europa tranquil·lament, a recrear algun dels escenaris, i després ja els completament imaginats.
Quines diferències diries que hi ha entre la mostra d'aquest any amb, doncs, totes les que hi ha hagut?
Cada mostra és diferent, perquè al final estem parlant d'un art efímer. És a dir, quan nosaltres acabem l'exposició, la majoria de pessebres es trenquen. O es trenquen, o es guarden, o si algú els vol, però no els podem guardar cada any. Llavors, mai hi haurà res igual a l'any anterior. Com a fets destacables, evidentment, sempre fem alguna dedicatòria en l'exposició, sempre fem alguna mena d'homenatge, o fem els pessebres ambientats en algun lloc, alguna temàtica. Aquest any el que hem fet és recuperar dos pessebres, dos diorames, de l'Escola de Betlem de Barcelona, que era una exposició de referència en el món pessebrístic que va desaparèixer fa uns anys, i a través de dos socis seus, de l'Antonio Casulleres i en Josep Maria Rius, ens han cedit dos dels pessebres dels últims que van estar exposats allà, els hem adequat i restaurat, i aquest any els podem veure aquí a Badalona de manera excepcional.
Ara m'agradaria també una mica que m'expliquessis sobre la logística, sobre el procés de creació d'aquests diorames, quanta gent en forma part, com ho feu des de que teniu aquestes idees a crear aquests pessebres, o diorames, millor dit.
Cadascú té el seu propi calendari, per dir-ho així, no? També, al final, jo mateix sóc dels que va més a última hora i corre perquè, bueno, feina i altres coses més complicat. Hi ha persones jubilades que, evidentment, disposen de molt temps, no? Ja comencen tot just a acabar el pessebre i en comencen un altre, no? Diguéssim que el plantejament inicial és pensar quina escena vols fer, és a dir, pensar en les figures que posaràs i en el lloc on les vols ambientar, no? A partir d'aquí hi ha qui es fa una maqueta, hi ha qui va directe a fer el diorama, i llavors és un procés que pot durar tranquil·lament 9 mesos, depèn de la complexitat i depèn del temps que hi dediquis. Llavors es tracta d'anar treballant, nosaltres disposem d'un taller comú, i allà doncs tenim eines comunes i espais, i allà cadascú va creant el seu amb l'ajuda de tots. I més o menys cap a octubre-novembre arriba el moment del trasllat, del famós trasllat, que implica traslladar tots aquests diorames o pessebres acabats o semiacabats a la sala d'exposicions del refugi. I allà acabem de fer doncs tot el muntatge de l'exposició, que al final s'acaba veient, i els últims retocs, posar les figures, els últims detalls de pintura, el tema de tot el tema elèctric, la il·luminació, els cels de darrere, i res, i llavors ens plantem a desembre, que s'inaugura, al gener tornem a recollir, tornem cap al taller, i ja aquí comença de nou.
És a dir, us encarreu vosaltres de crear les figures?
No, és a dir, les figures, hi ha qui les fa. Hi ha qui és figuraire i és capaç de fer figures excel·lents. I aquí a la nostra associació, de fet, n'hi ha alguns que ho fan i ho fan molt bé. Una d'elles, per exemple, la Rosa Maria Bruguera, és autora de diorames i també de les seves pròpies figures, i just està ara una de les seves figures està en una de les exposicions que es fan a Barcelona sobre figures de pessebres fetes per dones, no? Però la majoria, i en la qual m'incloc, no som capaços o no fem o no ens atrevim a fer figures, perquè és una altra disciplina i és un mèrit enorme, no?, fer-les bé. Disposem de tot un inventari propi de l'associació, que al llarg dels anys hem anat adquirint, de figures d'artistes doncs molt reconeguts, de molta trajectòria a Catalunya, com poden ser Castells o Carratalà, i totes aquestes les guardem i les anem utilitzant nosaltres any rere any en funció de les necessitats de cada diorama.
Pel que entenc, llavors, si hi ha 30-31 diorames, és a dir, que hi ha 30-31 persones que s'han encarregat de fer la mostra?
Més o menys. Ara no et sabria dir el nombre exacte, però perquè és veritat que n'hi ha algun que potser fa dos diorames per any, però sí, estaríem parlant d'això, d'uns 20 llargs pessebristes que...
És a dir, tu t'has encarregat de fer un diorama?
Sí.
Ens podries explicar, doncs, ja que has vingut tu aquí, com, en què es basa, no?, en la teva part.
La motivació del diorama d'aquest any, en el meu cas, va ser per voler introduir una escena, o voler fer una escena, unes figures que no són gaire conegudes, no? Perquè en el pessebre nosaltres pensem sobretot doncs, això, amb el naixement, amb l'Anunciació, amb els Reis. Llavors tenim unes figures que a mi em feia gràcia utilitzar perquè no ho havia fet encara, que són els mestres de la llei i Jesús. I llavors vaig pensar on els puc situar, no?, uns mestres de la llei. I em va venir al cap una nau de la Biblioteca Nacional de Catalunya, que era l'antic Hospital de la Santa Creu, i he agafat una d'aquestes naus i he situat allà l'escena de Jesús i els mestres de la llei. així de...
Molt bé, no, molt, molt interessant. Llavors, també des de la vostra associació, quina resposta espereu de la ciutadania amb la mostra d'enguany?
La veritat és que estem molt contents any rere any de quina és la resposta. És ja una tradició per molts badalonins i badalonines realment acostar-se a l'exposició i moltíssima gent, ja. I, de fet, els primers... dies, o sigui, quan encara no està obert, que estàs allà treballant i que veuen una mica de llum, hi ha molta gent que ja baixa i els hem de dir no, encara no està obert, espereu-vos.
Impacient, la gent.
Sí, cada any passa moltíssim. I, per tant, esperem que sigui boníssima, com ha estat els últims anys, i de fet, així ho contrasta, de moment, el que estem veient aquests primers dies.
Tu ets jove, llavors també volia preguntar-te com valoreu la continuïtat de la tradició pessebrista entre aquestes noves generacions. És a dir, esteu d'alguna manera impulsant iniciativa per apropar el pessebrisme als més joves?
És un tema, per no dir que és el tema, no? Perquè majoritàriament és veritat que s'associa a gent més gran, no?, que fa això, també per una qüestió de temps, al final són coses que requereixen molt de temps. Però realment estem en un molt bon moment, en general, com a de pessebrisme aquí a Catalunya, hi ha moltes associacions. Llavors nosaltres aquest any precisament també estem fent una crida, no?, que ens estem obrint, diguéssim, a la ciutadania, que si hi ha gent que té aquesta inquietud, que li agrada fer pessebres, doncs que ens posarem en contacte i mirarem a veure de com podem obrir aquesta opció i donar aquesta oportunitat a créixer més, no? També és veritat que tenim unes limitacions d'espai, no? Però sempre que puguem, ho farem. I al final és descobrir aquesta disciplina com un conjunt de disciplines, és a dir, que si t'agrada la pintura, t'agrada fer coses doncs, amb les mans, és una disciplina excel·lent.
Perquè més o menys tu quan li dediques a l'any per fer el teu diorama?
Depèn. Aquesta pregunta és bona.
Aquest any, per exemple.
Aquest any he anat molt, molt, molt enganxat de temps. He dedicat un mes i poc més. Que passa que aquest mes ha sigut molt intens, cosa que no recomano. Llavors la gent ho fa més relaxadament durant l'any i llavors, doncs, també depèn de la complexitat i de com de gran sigui el diorama. Hi ha anys que hi he estat realment, doncs, pràcticament tot un any, no? Depèn. També si comences i estàs més temps, si portes molts més anys, doncs, vulguis o no, per fer una cosa mínimament digna i presentable, ja no et cal tant de temps.
Clar. Ara també, no sé si ens podries dir alguna cosa, que aquest divendres 13 de desembre també serà la inauguració del pessebre de la plaça de la Vila, que m'imagino que és com el pessebre oficial, no?, de Badalona, com a tal.
Sí, és el pessebre, diguéssim, que d'alguna manera, per dir-ho així, encarrega l'Ajuntament o l'Ajuntament ofereix a la ciutadania. És el que es posa sobre la plaça i s'inaugura, doncs, per tradició el dia de Santa Llúcia, el 13 de desembre. És el cinquè any que ens encarreguem nosaltres també de muntar-lo. Altres anys, doncs, ha recreat la Rambla de Badalona, altres vegades Calella per Forgell, la plaça de Monells, Vuitaüll, i aquest any, doncs, ens haurem d'esperar.
Ens haurem d'esperar.
Divendres.
Hi haurà alguna cosa nova en comparació a l'any passat?
Sí, és que sempre és diferent.
Sempre és diferent.
Sempre és nou, sempre és nou. No tindrà res a veure amb el de l'any passat. Res.
Com valoreu també aquesta col·laboració amb la ciutat a l'hora de fer el pessebre de la plaça de la Vila?
Perfecte. O sigui, nosaltres estem encantadíssims. És un honor i un orgull poder-ho fer. I que per molts anys, la veritat.
Doncs, Oriol Codina, moltes gràcies per passar-te pel Connectats, per parlar-nos sobre la mostra del refugi i també, doncs, a l'espera una mica de que arribi divendres i es pugui veure la vostra segona... el vostre segon granet de sorra per la ciutat en termes de pessebre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Bé, doncs aquí acaba la història d'aquest Connectats de dimarts. Continuem treballant perquè demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, hem de tornar a estar amb vosaltres. Serà una nova edició amb els continguts de dimecres. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat,